Molt bon dia a tots i a totes. Ara comença el Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme just. Ja portem dues setmanes viatjant pel món i no n'estem pas de cansats. Per sort, encara ens queda molt d'estiu per endavant per conèixer les realitats socials més allunyades de les portades mediàtiques. Des d'aquest espai radiofònic et convidem a conèixer món a través dels ulls dels turistes responsables i de les associacions i ONGs implicades en la transformació social de la realitat planetària. És el moment d'abandonar la rutina, oblidar-se del rellotge i de deixar-se emportar per un ritme més lent, però a la vegada més espontani. Iniciem el Món Obert edició estiu. El juliol ho farem els dissabtes a les 10 del matí, amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Després d'apropar-nos al poble marroquí amb So de Pau en el primer programa i al poble argentí amb Exud Las Segovias en el segon, avui viatjarem fins a l'Àsia de la mà de Setem. Avui ens desplaçarem a través de les zones radiofòniques fins a Insulíndia, que és una unitat geogràfica formada per tres estats: Indonèsia, Malàisia i el destí d'avui, Filipines. La República de Filipines és una de les nacions del sud-est asiàtic amb una barreja única d'Orient i Occident. És un país superpoblat, però en la qual trobarem la tranquil·litat necessària per a poder gaudir del temps i de la conversa amb els filipins i filipines, que parlen un altre idioma per a que comparteixen la mateixa llengua, la humana. Ara emprenem el vol cap a Filipines amb la companyia de Setem, concretament amb la parla de Jaume Casasses, coordinador dels intercanvis nord-sud de Setem. I a més tenim l'oportunitat d'empapar-nos a l'experiència de Marcos González, veí de Granollers i turista responsable que va conèixer el país asiàtic. Per tancar el Món Obert d'estiu entrarem a la Casa Àsia, on ja estarem una estona parlant amb Josep Vargas, secretari general de la Casa Àsia. Molt bon dia, Marcos González.
Bon dia.
Em sembla que ens han enredat, eh? Vas anar a Filipines, realment?
Us he enredat per què?
Oh, no sé, aquesta música, aviam, pugem un moment.
Sí, sempre.
Això és de Filipines, tio?
Sí, és de Filipines, almenys.
Ho has d'explicar, ho has d'explicar.
Nosaltres la vam sentir allà.
Sí?
Sí, sembla, a mi em recordava una mica Vacaciones en el mar.
Exacte.
No sé si a tu et passa.
Sí, sí.
Però sí, aquesta la vam sentir diverses vegades per allà i després la vam demanar per trobar-la i portar-la cap aquí.
Doncs bé, abans de continuar viatjant per Filipines, què et sembla si passem a la radiografia de Filipines?
Man to man,
Estat:
República de Filipines.
President actual:
Gloria Macapagal Arroyo.
Capital:
el port de Manila, a l'illa de Luzon, és la capital del país i el centre d'una gran àrea metropolitana de més de 10 milions d'habitants que inclou, entre d'altres, Quezon City, l'antiga capital.
Llengua oficial:
és el filipí, el tagal i l'anglès. I també hi ha idiomes regionals com el cebuano i lucano, el bicol i entre d'altres.
Situació geogràfica:
la República de les Filipines és una nació insular formada per un arxipèlag de més de 7.000 illes ubicades aproximadament a 100 quilòmetres al sud-est d'Àsia, a la costa occidental de l'oceà Pacífic. Forma part, amb Malàsia i Indonèsia, de l'anomenada Insulíndia.
Superfície:
gairebé 300.000 quilòmetres quadrats.
Clima:
el clima és càlid, humit i tropical, amb una temperatura mitjana anual de 26 graus.
Població total:
uns 90 milions de filipins.
Religió:
la religió majoritària i oficial és la catòlica, però també existeixen minories musulmanes i protestants.
Economia:
la moneda és el peso filipí i, pel que fa a l'economia, la inestabilitat política, el descontentament social manifestat en diverses insurreccions armades, l'excessiu endeutament extern i el deteriorament de les finances públiques han estat alguns dels factors més decisius que han retardat el desenvolupament econòmic de Filipines. Doncs bé, ja coneixem una mica Filipines gràcies a aquesta radiografia i ara és el moment de conèixer l'entitat protagonista d'avui Setem, amb l'entitat que emprendrem el viatge cap a l'Àsia, concretament cap a Filipines. Parlem amb Jaume Casasses, coordinador dels intercanvis nord-sud de Setem. Molt bon dia, Jaume.
Hola, molt bon dia.
Doncs, com ho saps, avui Setem s'embarca en un viatge cap a les Filipines amb la Ràdio Hospitalet i amb aquesta edició del Món Obert Estiu. Explica'ns una mica de què es tracta, què és Setem.
Setem Catalunya és una ONG de solidaritat internacional que va ser fundada l'any 1968 i al llarg de tot aquest temps el que ha volgut és difondre una nova cultura de la solidaritat a nivell internacional. Nosaltres treballem bàsicament per la sensibilització i la formació de persones del nostre món, de la nostra societat d'aquí, en relació amb les desigualtats que existeixen entre els països més rics del nord i els països més empobrits del sud. Aleshores, aquesta sensibilització, aquesta formació, la fem entorn de tres grans eixos en els que s'estructura la nostra entitat, que són algunes campanyes, grans campanyes de sensibilització al voltant, sobretot, de temes del comerç just, que és una mica la nostra especialitat. Estem liderant una campanya a nivell d'estat espanyol, que és la campanya Robaneta, ja des de fa alguns anys, que el que pretén és sensibilitzar, doncs, la nostra població sobre les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la indústria tèxtil en països del sud, en indústries que estan deslocalitzades en aquests països, no? I que fabriquen la roba que tots portem aquí,
sí,
per exemple. Després, una altra àrea és l'àrea de formació, on fem alguns cursos més especialitzats sobre aquesta qüestió, aquesta temàtica de desigualtat nord-sud, per persones que volen formar-se per participar com a cooperants, treballar, diríem, de manera més professional en el món de la cooperació. Fem un curs de postgrau i màster en conveni amb la Universitat Politècnica de Barcelona, i després alguns altres cursos doncs, més puntuals o seminaris més específics, sempre al voltant d'aquesta qüestió. I finalment, una altra àrea, que és la que potser doncs, s'adreça també, on la gent pot participar d'una manera més massiva, diguem-ho d'una manera així, és la d'intercanvis nord-sud, és l'àrea que prepara els camps de solidaritat o les rutes solidàries, aquestes dues activitats, on el que permet és que les persones puguin fer l'experiència d'un voluntariat durant un mes, aprofitant el seu mes de vacances, participar directament doncs, en col·laboració amb alguna organització local en algun d'aquests països d'Amèrica Llatina, d'Àfrica o d'Àsia, per viure de prop aquesta realitat i de fet, l'objectiu final d'aquesta experiència és, sobretot, que les persones en tornar aquí, a casa nostra, doncs, es comprometin d'una manera més decidida, més sòlida pel tema de la solidaritat internacional.
Des de Setem feu bàsicament un parell de propostes d'aquest anomenat turisme just, turisme responsable. Vosaltres ho dieu de dues formes. Feu dos tipus de propostes. El primer seria camps de solidaritat i que els feu tant a Àfrica, a l'Amèrica Llatina com a Àsia. Com enteneu aquests camps de solidaritat?
Sí, els camps de solidaritat són una estada d'entre 3 setmanes i un mes, aprofitant les vacances de les persones doncs, que viuen aquí. Per tant, es fan els mesos de juliol o agost, generalment, alguns grups al setembre, però la majoria és en aquest període. Sí. I consisteix en l'estada en un país del sud, com dèieu, a Amèrica Llatina, Àfrica o Àsia, acollits per una organització local d'aquests països. És important assenyalar això, que no és Setem que tinguem allà projectes de desenvolupament concrets i enviem voluntaris per anar-los a implementar o a col·laborar, sinó que col·laborem amb organitzacions locals que en cada un d'aquests països acullen els grups de voluntaris i voluntàries, que acostumen a ser doncs, grups entre 4 i 10 persones, depèn del lloc. Organitzacions de caràcter molt diferent, tant poden ser organitzacions, per exemple, de camperols, organitzacions que treballen en el comerç just, organitzacions que treballen en drets humans, organitzacions que treballen en l'àmbit de l'educació no formal, depèn molt de cada país. Aleshores, durant aquest mes, aquest grup de voluntaris i voluntàries conviuen amb famílies vinculades a l'organització, viuen el dia a dia d'aquestes famílies i donen un cop de mà en algun dels projectes que l'organització té entre mans. No és tan important la preparació tècnica o professional que puguin tenir aquests voluntaris, sinó més aviat la disposició, l'actitud a estar disposat a col·laborar amb el que convingui segons les circumstàncies del moment i l'organització que els acull. Perquè el més important és aquesta experiència de convivència, d'intercanvi que es dona tant amb els membres de l'organització, la gent que està més vinculada amb l'organització, no? Tècnics o professionals de l'organització, com amb les famílies d'acollida. I és a través d'aquest intercanvi, d'aquest compartir diari de la vida diària de la gent, doncs que les persones que fan aquest voluntariat es van sensibilitzant, van posant també rostre a algunes dades que potser tenen al cap i que tots sentim cada dia als mitjans de comunicació, però que ells ho han vivenciat, ho han viscut d'una manera molt directa.
Passaríem a les rutes solidàries. Conjuntament amb l'Agència de Viatges Taranà, proposeu diferents viatges. 10 rutes solidàries a Costa Rica, a la Índia, al Senegal, a Mèxic, a Venezuela, a Brasil, a Perú, al Nepal, a Burkina Faso i Mali i al Marroc. En què consisteixen aquestes rutes solidàries que proposeu conjuntament amb l'Agència de Viatges Taranà?
Bé, les rutes solidàries és una proposta una mica diferent al que són els camps, perquè s'emmarca dintre d'aquest moviment que ha nascut els últims anys de turisme responsable. Per tant, estem parlant aquí doncs, de realment de fer vacances, de persones que volen dedicar un temps d'oci. Són més curtes que els camps, duren entre 15 dies i 3 setmanes, depèn del país. I és això, és una ruta, com la seva paraula diu, no és estada permanent en un lloc, en una comunitat, com fan els camps de solidaritat, que el que intenten és, doncs, diríem, fer més arrels o més concretes no, en un lloc, sinó que la ruta el que vol és, bé, fer això, fer uns dies de vacances, però sense deixar de banda el coneixement de la realitat i el contacte amb la realitat del país, amb la realitat humana, amb la realitat cultural del país. Llavors, les rutes combinen tres aspectes. D'una banda, hi ha uns dies de convivència amb la població, bé sigui perquè es viu a casa de famílies d'acollida també, o amb comunitats d'acollida, depèn de la ruta. Després hi ha uns dies que són visites de projectes concrets, projectes de desenvolupament que donen a terme organitzacions locals, o projectes de defensa de drets humans o associacions locals, però es completa també amb aquesta visió, no?, del país a través de les persones que en el propi país estan treballant pel desenvolupament. I finalment, doncs, el que proposaria un viatge convencional de turisme, que seria visitar també de llocs, els llocs més emblemàtics d'interès geogràfic o cultural o turístic. Per tant, es fa un itinerari, es visiten tots aquests llocs i s'aprofita també. És un turisme també sensibilitzador per les persones que hi participen, sí? sense deixar de ser vacances, de ser un temps d'oci, és també un temps de reflexió i de sensibilització per les persones que hi participen. I les mateixes persones que s'hi apunten ja ho saben, això. Hi ha una formació, per exemple, obligatòria abans de viatjar, cosa que no es dona en viatge convencional, no?, de turisme, i per tant les persones estan disposades a assumir aquest compromís ja abans del viatge. Per tant, doncs, són persones que ja tenen un cert interès i saben on s'apunten.
Doncs molt bé, Jaume Casasses, convidem a la gent que estigui interessada en aquestes propostes a anar directament, físicament, al carrer Bisbe Laguarta número 4 de la ciutat de Barcelona, la ciutat veïna de l'Hospitalet, o a entrar, que és més fàcil, a la pàgina web www.setem.cat i informar-se amb totes les dades i totes les històries que teniu a la web, que estan molt ben organitzades. Moltes gràcies per atendre'ns la trucada, Jaume Casasses, coordinador dels intercanvis nord-sud de Setem, i per haver-nos fet aquest ets i uts de l'organització protagonista d'avui. Setem, moltes gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres i bon estiu a tothom.
Molt bon estiu.
Adéu. Changan meninggalkan barang-barang dahaga atau hoang bila anda meninggalkan ruangan kamar.
Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja.
Doncs bé, estem aquí amb Marcos González, veí de Granollers i turisme, i un turista responsable que va viatjar al continent asiàtic, concretament a Filipines, el destí d'aquest món obert d'estiu d'avui. Marcos, com vas dir, companys? Xatos, estic fart de Barcelona, estic fart de Terres Catalanes, me'n vaig a on? A les Filipines. Ho vas dir així o què?
Bé, no exactament així, però podria ser. No, els meus companys estan ja acostumats a veure'm marxar,
sí?
Per vacances a països una mica exòtics. Bé, els darrers anys he fet alguns viatges a països, tot i que aquest era una mica diferent. Era el primer que viatjava amb el Setem, i el primer que viatjava a Àsia.
I
era aquesta la part novedosa.
I em sembla que n'has tret una bona collita, aquest viatge a Filipines.
Sí, la veritat que és un viatge, va ser molt enriquidor, i vam poder conèixer la realitat del país amb tota la seva, la part crua, diguéssim, dels problemes que tenen, i una miqueta de la part maca de l'alegria de la gent d'allà i una mica els paisatges.
Doncs bé, no ens adelantem al viatge que volem fer conjuntament amb tu. No t'escapis, que viatjarem amb tu a Filipines, per molt que ho vulguis o no. Per molt que ho vulguis o no. O sigui que agafem amb tu les maletes d'on? De Barcelona? I marxem cap a Filipines directament? O com és el viatge?
Sí, diguéssim que el punt de partida és l'aeroport del Prat, de Barcelona.
Sí.
Amb un grup de 8 persones, que és el que anàvem amb el CETEM. Mm. I via Frankfurt, penso que va ser.
Venia de pas, diguéssim.
Venia de pas, sí. Normalment de Barcelona directa no van els vols.
No,
en aquest cas
això.
Va ser via Frankfurt, vam arribar a Manila i ja ens estaven esperant. Allà ens recollia la primera ONG que anàvem a visitar.
Diguéssim que el primer contacte que vau tenir a les Filipines va ser l'aeroport. Com ens han dit altres persones que han vingut aquí, el primer contacte que vau tenir al país de destí, l'aeroport. D'acord, exacte. Però algo més,
el primer
més
contacte,
descendent.
Sí, que... no, és esperar que et vingui a buscar algú. Això, per començar. Sí. Vam a buscar amb una furgoneta i tots cap a dintre. O sigui, una furgoneta ben plena de gent, amb totes les motxilles. Mm. I sobretot ja t'esperen amb un bon sopar, això sí. Allà a Filipines, part de la seva hospitalitat consisteix en donar-te de menjar i, si pot ser, en gran quantitat. És una mica com quan vas a casa l'àvia, que...
Hosti, que bé, no?
Que has de menjar molt, que si no, no la deixes contenta.
Home,
doncs als filipins els hi passa igual.
Això pot ser un eslògan publicitari turístic, eh?
Sí.
Vine a Filipines i menjaràs com a casa de la teva àvia. Tio, ja has fet un eslògan.
La veritat que és així, en aquest sentit, que més val que mengis o que facis veure que menges, perquè si no, no es quedaran contents.
Bueno, és a dir, que veu tornar a terres catalanes amb una panxa o uns quants quilos de més.
Déu-n'hi-do, ningú no es va primar.
Hosti, doncs això és una sorpresa.
Això em consta.
No sé, explica'ns una mica, volem fer amb tu l'itinerari del viatge, volem que ens expliquis una mica quines van ser el vostre recorregut per aquest país que està format per 7.100 illes i que només 462 tenen una superfície superior a 1 km². És a dir, que és un país molt heterogeni, amb una naturalesa espectacular, com ens comentaves abans, perquè vosaltres feu anar a conèixer, diguéssim, a les Filipines més socials, diguem-ho així.
Sí, així és. Sí, de fet, a Filipines hi ha illes tan petites que moltes d'elles no tenen ni nom. Però, bàsicament, nosaltres vam estar només a l'illa principal, una de les illes més grans, que es diu Luzon, i és on hi ha la capital, Manila. Uh-huh. I el que vam anar a fer va ser anar a conèixer aquestes ONGs que estan treballant diferents problemàtiques i estan totes ubicades no gaire allunyades de Manila.
Vam anar a conèixer tres ONGs diferents.
Tres ONGs.
Tres ONGs filipines que treballen en diferents àrees, suposo, o no?
Sí, hi ha una d'elles que treballa molt amb la infància, amb nens del carrer que no tenen casa per viure, també amb nenes i fins i tot nens també que els treuen de la prostitució o que pateixen abusos. Està així relacionat amb la infància. I una altra ONG que treballa més temes més generals amb agricultors, amb cooperatives, amb damnificats de l'erupció d'un volcà que va haver-hi el 91, bastant forta. Una problemàtica així més diversa, microcrèdits. I la tercera és una parròquia que es dedica a intentar solucionar temes molt locals, de problemàtica realment del seu veïnat, el veïnat d'aquesta parròquia, i funciona com si fos una ONG, però a partir d'això, d'una església.
Per les persones que ens estiguin escoltant, el Marcos González, veí de Granollers, i explica-nos el seu viatge cap a Filipines, que estigui escoltant aquest programa, Mono Verd Estiu, i vulgui saber com es passa un dia practicant aquest anomenat turisme just que anomenem aquí, o camps de treball, o rutes solidàries que anomenen altres companys també. Com es passa un dia amb aquest tipus de turisme a una zona com Filipines? Quina seria la vostra activitat així quotidiana, per dir-ho d'alguna forma?
En el cas d'aquest camp de solidaritat, el que fèiem És que teníem moltes visites programades i fèiem visites a diferents projectes. Diguéssim que ens mostràvem la problemàtica, una problemàtica concreta, als mateixos protagonistes, i a part, quin projecte havien engegat per mirar de solucionar aquest tema. Uh-huh. Algunes són una mica difícils de solucionar, realment veus les limitacions dels projectes, però d'altres donen peu a l'esperança, diguéssim. O sigui, que s'estan fent coses que donen fruit.
Em sembla que és la primera vegada que anem a les Filipines.
Sí.
I la resta de grup també, la resta de companys i companyes.
Sí, així és, també. Dels 8 que érem.
Quina va ser l'acollida dels filipins i filipines, del vostre grup?
L'acollida va ser molt bona. Realment és una de les coses que tenen els filipins, són molt hospitalaris, i en el cas del nostre grup, com que ja t'estan esperant, ho tenen tot molt controlat fins a l'últim detall, et porten a tot arreu, tenen molta cura de tu i realment no deixa que et passi res. Tornen a ser, en aquest sentit, com una àvia. Quan hem de cuidar els nets, doncs estem al mateix cas.
Uh-huh. Veu estar a Manila, que és una ciutat de contrastos bastant evident, amb barris de barraques i altres, doncs, altres barris amb unes cridaneres mansions molt luxoses.
Sí, és una de les coses que crida l'atenció de Manila. Mm. Tens gratacels a la zona del centre, a la zona d'oficines, i enganxat allà mateix tens un barri de xaboles, barraques, o sigui que està tot barrejat. Diuen que també és una de les ciutats que més contrastos té a nivell de nivell de riquesa. O sigui, hi ha els més pobres a tocar dels més rics.
Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. I però davant d'aquestes desigualtats, diguéssim, el poble filipí, doncs, manté el seu somriure. Em destacaves abans, sobretot, el somriure dels nens, dels més petits.
Sí, això sol passar en aquest tipus de països. Dintre de la problemàtica que tenen, són gent molt alegre i, d'alguna manera, obliden els seus problemes i saben disfrutar del que tenen.
Aquí a Ràdio L'Hospitalet amb el Marcos González. I volem seguir amb les visites que veu fer. Quin any? Quin any veu fer aquestes visites a Filipines?
L'any que vaig anar jo va ser el 2005. L'agost de 2005. Uh-huh.
Doncs això, anem a picar diferents portes a diferents organitzacions filipines. Per què? Doncs per conèixer-les i entrar a casa seva, ja que ens ha dit el Marcos que ens acullen molt bé. No? Doncs
així,
això.
Així és.
Presenta-se una mica fes-nos una mica de convidat i presenta'ns aquestes entitats que vosaltres veu conèixer.
Sí, d'entrada, comentar la importància d'aquest tipus de ONGs a Filipines. Normalment, gran part d'elles depenen de l'Església Catòlica, perquè Filipines és un país que el 80% és catòlic. Llavors, la religió realment té molta importància. La tenen molt dintre de la seva cultura. Llavors és lògic que tingui protagonisme. El govern no s'encarrega de moltes de les de la problemàtica que té el país per problemes diversos.
Corrupció.
Problemes de corrupció, sobretot.
El sistema també que no ajuda.
Molt importants. realment no es preocupen dels problemes de la gent i sobretot de la gent pobra, com sol passar. Aquí s'ha d'entrar el tema de les ONGs. Concretament, la primera que vam visitar Social Action Center of Pampanga, o sigui, és un centre d'acció social d'una regió de Filipines. I bàsicament, com comentava abans, tracten diferents tipus de projecte per ajudar la gent.
Vosaltres deu estar amb les persones que eren ajudades, que sí, eren ajudades per aquestes entitats, o tenir contacte.
Exacte, el dia a dia és que et portaven a visitar aquestes persones. Per exemple, hi havia les persones que havien concedit un microcrèdit,
sí,
t'explicaven que havien tingut aquesta idea de fer una mini empresa, una petita empresa, de venda de gelats, per exemple, i com a partir d'un microcrèdit havien pogut arrencar
aquest petit negoci
i que els estava funcionant. Això sí que és una satisfacció, que les mateixes persones que t'ho estan explicant en primera persona.
Això és important, perquè moltes vegades des de les ONGs o entitats, doncs la teoria és molt maca, no? O fins i tot moviments socials, clar, la teoria és molt maca, però després quan veus la pràctica sempre ho has de contrastar, no?
Clar, potser el que més ens va agradar a nosaltres de poder visitar i conviure amb les persones que treballen en aquesta ONG és això, que veies realment els recursos, quin servei poden tenir.
Exacte.
O sigui, és una, ho veus directament. Llavors, és molt més fàcil, a tu mateix surt les ganes de col·laborar. Fins i tot en algun moment vam poder col·laborar a nivell personal, en sentit econòmic, la petita aportació.
Clar.
Però sobretot per això, perquè veus a on va parar tot això. Llavors, hi havia aquest tipus de projectes, microcrèdits, per els damnificats de l'erupció del volcà Pinatubo del 91, s'estaven construint, ja des de llavors s'han anat construint diferents pobles on reubicar aquesta gent. Concretament, va haver un carrer d'un viatge d'aquest tipus, d'un altre camp, es va poder construir tota una sèrie de vivendes en col·laboració amb Arquitectes Sense Fronteres d'aquí de Barcelona. O sigui que una miqueta aquest tipus de visites poden tenir el seu fruit. Una de les visites també molt interessants va ser una comunitat d'indígenes de Filipines que també es van veure afectats per aquesta erupció, perquè eren comunitats que vivien abans aïllades de la resta, amb totes les seves costums, i no tenien cap tipus de contacte. El fet de l'erupció del volcà va fer que haguessin de baixar a les ciutats amb conseqüències bastant negatives per ells.
Perquè a nivell de salut...
A nivell de salut i d'integració social.
També.
Perquè a Filipines la raça indígena són de característiques una mica particulars. Són de fisonomia més tipus negre africà, tot i que són més baixets.
Sí.
O sigui, és una raça negra, diguéssim, el pell arrissat, negre, i bastant baixets. I estan molt discriminats socialment per part de la resta dels filipins.
Vale.
Llavors, el fet de veure's forçats a barrejar-se amb la resta ha produït bastants problemes d'integració. I és una altra de les feines que està fent aquesta ONG, de mirar de solucionar aquests problemes. Amb el grup vam tenir l'oportunitat de passar una nit en una comunitat d'aquest tipus i és molt curiós. I ens van acollir també molt bé.
Com va ser? Com va ser aquesta nit?
Aquesta experiència va ser molt interessant. Vam dormir en una casa molt semblant a les d'ells, allà enmig del poble, una petita comunitat en zona de muntanya, al peu del Pinatubo, i ja d'entrada et miren així com amb timidesa.
Menys estrany,
sí.
Què és aquest? Què fot aquest tio aquí?
Però anàvem amb una persona que ells estan acostumats a veure, una persona que és, diguéssim, de la raça de filipins de la resta, diguéssim. I llavors érem com benvinguts, en el sentit que érem convidats. I mica en mica, sobretot els nens de seguida, se t'acosten en massa i t'envolten, allà rialles i crits i de tot. Llavors tot el grup vam estar jugant amb ells, la veritat que és molt agraït, és una de les parts divertides del viatge.
Topumba i mama Sara tori ani yang mandi me pasuku wasara dina dua apa desa ngalain dan adi pasuku Anue usur monge gara-gara watamu Itu tang monge ano monge Tembale monge tonga Dia tori
Estem acabant la conversa, el viatge cap a Filipines, amb Marcos González. Ara explicarem una d'aquelles que dius una de cal i una d'arena, o una de cal i d'arena mig barrejades, que es transformen en forma d'entitat, d'organització, que donen cop de mà a aquelles persones que es veuen envoltades en, comentat abans,
de la prostitució.
Exacte.
Sí, una de les problemàtiques importants de Filipines és la prostitució infantil. Sobretot és l'herència de, dels anys en què hi havia unes importants bases militars americanes a Filipines que propiciaven aquest tipus de negoci o manera de guanyar-se la vida. Llavors va proliferar molt la prostitució i un cop les bases van ser abandonades per part dels americans hi ha hagut doncs, això, l'herència de... Això s'ha transformat en turisme sexual. Diguéssim que hi ha una sèrie de màfies que ho han aprofitat en aquest sentit. Llavors era una de les problemàtiques que tractava una de les ONGs era aquesta. La ONG Preda es dedica principalment a treure aquests infants de la prostitució i mirar de lluitar contra els abusos i la falta de rigorositat a l'hora d'aplicar la llei per part del govern i, en fi, lluitar contra aquestes màfies, que és una feina prou difícil.
Hem comentat, diguéssim, la part més lleta, que és la prostitució, la part més valenta que s'ha d'afrontar, diguéssim, i s'ha d'erradicar aquestes màfies que existeixen, com també existeixen a moltes bandes del món, i fins i tot a casa nostra també, existeixen ja, lamentablement, aquest tipus de màfies, però volem acabar, diguéssim, amb la part bonica de Filipines.
Sí, comentar que clar, en aquest viatge no vam tenir oportunitat de visitar gran part de Filipines, diguéssim, la part de platges maques que existeix, i de submarinisme. També es fa molt submarinisme allà, és un dels llocs així interessants per fer-ho. Jo, personalment, vaig poder visitar una zona de muntanya al nord, que també és bastant maca, on hi ha terrasses d'arròs, ja és semblant a la Xina i és, diguéssim, la part turística que té, però realment Filipines sí que vam poder veure que no és un dels destins turístics, a part d'aquest turisme negatiu que comentàvem. De moment no és un dels destins turístics preferits.
Així doncs, que diguéssim que el llibre que vas agafar de Filipines, si el vas portar cap a Barcelona, cap a Catalunya, perquè el llegeixin la resta de companys, va ser sobre quin tipus de continguts? Què deia la portada? Què vas portar de Filipines cap aquí?
A veure... Ara hauria de pensar què vaig portar de Filipines. Vaig portar música, llibres, no recordo portar.
I un sac de sentiments, també?
Això sí. El que vaig portar, sobretot, va ser... Vaig aprendre molt més dels filipins del que jo els podia ensenyar amb ells, que sol passar en aquest tipus de viatges. Personalment vaig aprendre als filipins a tenir paciència, a agafar les coses amb calma i, no sé, d'una manera més alegre de la que de vegades aquí ho fem. No sé, en aquest sentit crec que vaig aprendre molt i recomano aquest tipus de viatges a qui pugui anar.
Doncs bé, molt bé. Marcos González, veí de Granollers, i turista responsable que ha estat a Àsia i que ens ha fet viure per un instant amb tu cap a Filipines. Moltes gràcies, Marcos González, per estar aquí avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon estiu. En l'última part del programa d'avui ens hem apropat fins a la Casa Àsia i ens ha acollit, ens ha atès el seu secretari general, Josep Vargas, que molt amablement ens explica què és aquesta Casa Àsia.
Casa Àsia és una institució pública, és un consorci, realment, que està compost per el Ministeri d'Assumptes Exteriors, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i molt recentment també s'ha integrat l'Ajuntament de Madrid. I l'objectiu és dur Àsia a Espanya, és a dir, intentar difondre i informar sobre la situació a tots nivells de l'Àsia a Espanya. Això el que pretén també és omplir un buit històric del que aquí a Espanya i a la societat espanyola tenim respecte a Àsia, que està molt estereotipat de cara als xinos i ja està. I Àsia és un conglomerat, és un mosaic de cultures, de llengües, d'història, i una situació emergent molt important. I dintre d'aquesta varietat i aquesta diversitat, el que nosaltres intentem és donar la màxima informació a la societat catalana i a l'espanyola en general de la realitat d'Àsia.
Casa Àsia vol construir, entre tots els agents interessats en Àsia Pacífic, un projecte basat en la col·laboració, amb vocació de servei, i amb l'inspiració de convertir-se en un referent de la informació sobre Àsia i el Pacífic.
Primerament, es farà en un palau estupendo, un palau modernista, molt maco, abans era el Museu de la Música, ara és Casa Àsia, i ja només això ja val la pena, perquè és molt maco, està renovat per dintre d'una forma molt correcta, i doncs ja això val la pena. Per una altra banda, hi ha una biblioteca, una mediateca, poden tenir accés totalment lliure als ordinadors que tenen connexió a internet, tenen accés a agafar pel·lícules asiàtiques i visualitzar-les allà, inclús agafar-les prestades. Tenen la possibilitat de consultar llibres amb una biblioteca molt àmplia que tenim, i poden inclús fins i tot agafar música diversa, no només tradicional, sinó també contemporània, de països asiàtics, per intentar ampliar el seu coneixement d'aquestes mostres culturals. Per una altra banda, tenen també una sala expositiva molt maca, en el qual durant tot l'any hi ha exposicions tant d'art contemporani com tradicional. Hem tingut exposicions estupendes. Ara hi ha una exposició de fotografia que és per arquitectura i per disseny, en el que es veuen fotografies de lo que ara significa el que està passant a Shanghai, a Shanghai no, no, concretament a la Xina.
Casa Àsia està a la ciutat de Barcelona, concretament a l'Avinguda Diagonal, número 373, i a internet la podeu trobar a www.casaasia.es. Avui hem viatjat fins a les Filipines de la mà d'ACETEM i per això hem parlat al principi del programa amb Jaume Casasses, coordinador dels intercanvis nord-sud d'ACETEM. Hem viatjat fins a les Filipines gràcies a Marcos González, veí de Granollers i turista responsable que ens ha permès fer aquest viatge continental. I finalment, ens hem apropat a la Casa Àsia i hem parlat amb Josep Vargas, secretari general d'aquesta Casa Àsia que es troba a Terres Catalanes. Ja ho saps, des de Ràdio Hospitalet et proposem apuntar-te al turisme responsable tots els dissabtes de juliol a les 10 del matí aquí al 96.3 FM. Amb qui? Amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, del control tècnic, i l'equip del SICOM, solidaritat i comunicació. Fins al proper dissabte i molt bon estiu.
Sami me hakang pimesti adung gelis akang pimesti arek minta dihampung lahir tuh.